Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, un espai patrocinat per Gestoria Fernández, que els ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Tenim ja preparadíssims els nostres tertulians. Francesc Gaspar, bon dia.
Hola, bon dia.
I Mireia Monterde,
bon dia.
Ei, avui m'ho he recordat,
sí, ja està.
Porto tot el dematí pensant en el teu cognom.
Quedarà marcat, aquí somiaràs
home,
amb mi tot.
Home, bueno, ja va bé, últimament somio amb molta gent. Gent d'aquí Vilafant, eh?
Veus. Tinc...
No, sí, sí. M'estàs mirant a mi?
No, tu encara no he somiat, encara, mira. No, no, bueno, ja els, a les persones amb qui he somiat ja els hi he fet saber, ja els hi he fet saber. Somio coses molt rares, no patiu. Si voleu, t'estripem l'ordre del dia, perquè estàvem aquí parlant de temes educatius, fora de micròfon. No és d'actualitat, però, bueno, sí, però sí que és d'actualitat, no? Perquè,
si sempre voleu, és d'actualitat l'educació, no?
Sí, no? I els nivells, i doncs, si hi ha... Si els, tothom diu que hi ha molt nivell molt baix, les proves PISA, no? les actituds, el nivell que tenen els alumnes, no? si surten preparats o no surten preparats. Bueno, és un tema que estàvem aquí debatent fora
sí,
de
micro. Això és una cosa que ja ve de fa temps.
Tira-te l'endarrere el micròfon.
És que... Endarrere?
Així.
És una cosa que ja ve de fa temps, no?
I... Sí.
Cada govern que governa canvia el sistema i ja no sé, jo he perdut la compta de la... Com es diu ara? La LOAP o la...
Jo ja m'he perdut amb el nom de les lleis educatives.
Les lleis educatives,
no?
Bueno, van variant i ara cada govern que
entra... CELA, no?
La llei CELA. CELA o alguna cosa així, no? Sí.
Bueno, vol dir que canvien. Aleshores, sí. Això és una cosa que no hauria de canviar gaire. En teoria, no? Perquè el d'allò educatiu tindria que ser bastant... Va, evidentment...
No s'ha d'adaptar, no?
S'ha d'adaptar en els moments, però no sé, jo veig que no hi ha clar... No hi ha un fil argumentari, no? Per seguir anys i anys.
Això demostra que realment l'educació és poder, no? Si cada govern la vol canviar, és perquè la vol utilitzar a favor seu.
No, és una lectura que no havia fet, però bueno, podria ser.
No sí. Ho sé, per...
Jo considero que un dels canvis que per mi, segurament per mi personalment, no crec que hagi sigut un èxit, sinó més aviat un fracàs, és el fet d'adelantar aquesta edat, no?, de l'institut.
Totalment.
L'ESO, no?
Exacte. Això que els 12 anys passin en una altra etapa quan neurològicament, emocionalment, no estan preparats per anar amb nens més grans i més amb el context social que tenim actualment que està... prou subestimulat en molts aspectes, crec que ha sigut un error que, a més, el que considero és que els hi costa reconèixer i tornar a canviar-ho, perquè mira que es fan canvis, no?
Sí, dius, sí,
mira,
sí, sí.
Dic, hòstia, però ara canvieu però, això, torneu una miqueta
no sé quin,
a recular.
No, o no ho he sabut entendre o no ens ha sabut explicar per què el motiu de fer d'això.
De passar a l'ESO.
De passar a l'ESO...
Ara volen com l'obligatorietat fins als 16, em sembla.
No, bueno, l'obligatorietat fins als 16 ja hi és.
No?
Sí.
Però no entenc jo tampoc aquest pas.
Perquè
no?
hi ha instituts amb batxillerats i tal, que és clar, que poses nanos de 18, de 12 anys amb nanos de 18, no?
Exacte.
Sí.
No tenen res a veure. Un 18 ets un home o una dona... Ja... I en 12 anys ets un nen, una nena, no?
I comptant, jo per exemple...
Antoni no hi està d'acord.
Amb la meva, que per exemple té 11 anys, quan tingui 11 anys...
No us vull espallar...
O sigui, aniré a l'institut amb 11 anys, no aniré amb 12.
Clar, perquè si
és de final d'any. I és de final d'any, llavors trobo que és un error.
No us vull espallar aquest missatge tan maco que esteu donant, no sé si abans anava més bé. Jo a Figueres veig que els que porten millors cotxes i no han treballat mai de la vida i tampoc van a estudi. Vull que no em preocuparia tant de la llei i del que es porta a les escoles. I de... No em preocuparia tant, eh? No.
Bueno, però aquests que porten millors cotxes potser després fan coses que...
Bueno,
impedeixen la convivència amb tu.
No, aquests hauran de pagar la teva pensió.
Exacte.
Pensa-hi, eh? Vull dir que depèn de veure qui puja i com pugen, la teva jubilació depèn d'aquesta gent, en molts aspectes. Llavors, no sé jo si això es valora
aquests,
quan
aquests
realment...
Aquests no tributen, eh? Ja te dic jo que aquests no tributen.
Jo estic
d'acord amb vosaltres en que... A vegades, a veure, tan malament anava abans, el 8è de GB i l'institut, el COU, per preparar-te per anar a la universitat. L'únic que ha canviat també és que hem estat durant molts anys, això ho hem parlat moltes vegades, en el tema de la formació professional.
Sí, s'ha descuidat.
El tema de que no, és que...
La formació professional.
No, aquí, o sigui, si tu eres un treballador normal, lampista, que tenies un ofici, mecànic, fuster, muntador d'aluminis i tot això, eres un don nadie.
Exacte.
Clar, si no anaves a la universitat, ¿cuántos títulos tienes? ¿Cuántas carreras portes? I gent superpreparada, amb dos i tres carreres i estan a l'atur. O estan treballant d'una feina que no té res a veure. Quants professors? Jo ara us dic una cosa. Anem a l'escola i agafem professors d'una escola qualsevol, tindràs un 80% que han estudiat perquè el seu... o un 70% que ells volien ser professors. Però i després hi ha un 20 o un 30% de gent que ha estudiat altres carreres...
Això a l'institut, eh?
O a l'institut, que no li ha anat bé, sobretot sí, sí. Advocats i coses així, i estan han fet un curs pont i estan donant sí. classe.
Bueno, és que ser un bon pedagoga, que és una altra història.
Sí.
Vull dir, una cosa és ser una... Bueno, doncs no, vull dir, educar-te i formar-te, però ensenyar, sigui el que sigui en qualsevol àmbit, ser un bon pedagog hauria de ser una carrera molt més valorada i sí. amb molt més vocacional. Perquè estàs parlant sí. amb persones que i amb infants.
A la primària sí que és així, és que necessites tenir el títol de magisteri, però la secundària, que és el que deies tu ara, Toni, tu pots jo si volgués podria fer, crec que és un màster
sí.
no? I podria ser, de fet, a casa m'han matxacat moltíssim, sí. bueno, a casa la meva família, no? El meu avi sobretot, em deia, nena, es festa mestre. I, de fet, el meu cosí va estudiar una enginyeria agrònoma i es va fer el màster, abans es deia CAP, s'ho va treure i ara estava fent de professor en un institut.
A més, amb un desconeixement total de lo que realment són la infància, els adolescents, vull dir que a més, vull dir, són màsters que segurament són molt teòrics, desconec, però o sigui, la realitat és que estàs tractant amb persones, i amb persones amb un context social i emocional que no té res a veure amb lo que tu, si no és vocacional, estudies humà.
Clar, clar.
O sigui, jo soc biòloga, però a mi m'encanta estudiar els sí. animals d'això, però com no em trobo feina, em foto a donar classe.
Ara, tu els preguntes a aquests professors i el primer que et diuen és que la meva feina, no trobo feina del que jo havia estudiat, m'he fet professor.
Clar.
I poder després tu, a veure, que no és el teu, no és la teva afició. O sigui, si has d'anar a treballar plorant, que dic jo, que no t'agrada la feina, o sigui, canvia de feina.
No, i que has de gestionar moltes coses, conflictes, vull dir, a veure, són persones, vull dir... I a més, precisament estem parlant d'adolescents, i en adolescents són 12 anys, o sigui, són nens encara, vull dir, els hi passen coses, i llavors estàs allà i no hi ha els recursos, ni tampoc crec que hi ha un sistema que està preparant als professors en aquest sentit, que jo crec que també estan com... Hi ha de tot, hi ha
bueno,
gent que és molt...
En gestió d'equips, vols dir, no?, que se'ls prepari més per gestió de persones, que no pas el coneixement que ja el tenen, no? Perquè si venen d'una carrera doncs ja el tenen, no?
I després hi ha el factor pares, també.
Factor professor, factor famílies...
El factor famílies i... Ara jo penso que...
S'ha barrejat tot.
Sí, perquè ara els professors... Bueno, anava a dir, són una punt suspensius davant dels professors, davant dels familiars,
ja.
I qualsevol conflicte que puguin tindre, doncs tenen les de perdre.
Sí, però per tant, d'autoritat. Però...
L'autoritat que han perdut, i afegeixes aquesta vocació que alguns també no tenen, el sistema que segurament no funciona, doncs és el que els resultats que tenim, no? Que són
aquests
nanos
nivells, no?
Que no estan formats. Si això hi afegeixes de que els que es formen o els que són prou espavilats després aquí no troben feina i se'ns en van a fora, doncs estem fotent el negoci d'aquell...
Bueno, se n'aprofiten altres països, no? L'exemple ben clar el tenim amb les infermeres, no? Que en Gran Bretanya doncs, té una sanitat boníssima gràcies a les infermeres que formem aquí.
Clar.
Llavors, bueno, ens estem gastant uns diners a formar unes persones amb uns oficis que no ens acaben revertint.
Clar, llavors no està vinculant al final, el que deies una miqueta, no? Els governs o com vinculem l'educació al sistema del país, no? Vull dir, segurament no tenim en compte aquesta vinculació, no? Realment no estem creant una educació perquè aquesta educació reverteixi en el nostre país i sigui una millora de qualitat de vida, no? De prosperitat, tal, perquè si al final els estudiants, grans estudiants, se'ns en van a fora a treballar, és perquè aquí no troben les necessitats bàsiques per poder cobrir-los, no? Llavors, aquí no hi ha una reflexió en aquest sentit.
Veia un vídeo a les xarxes socials, crec que era una notícia del 324, que parlaven també d'una altra cosa, que clar, no tots estem fets per estudiar coses teòriques, ens deia Antonio l'FP, i parlaven d'això, de les unitats d'escolarització compartides, les UEC, em sembla que se'n diu, que són aquells alumnes que l'institut...
Per fer noms raros sí que hi ha una... No sé si són professors, si són directors de col·legi o si són de més alta alcurnia. Però fer UEC, PECs, PUF i PAF i PIF, que els pares no s'entenen de la pel·lícula, esto es...
No, però la UEC és aquells alumnes doncs, que potser el tema estudiar, el tema memoritzar, que la seva manera d'aprendre és diferent i que fan més això. Hi ha l'institut, més aprenentatge en oficis, que es fa doncs, un acompanyament diferent, no? Que potser tenen altres necessitats, no? O que potser venen amb famílies desestructurades i potser necessiten una atenció diferent.
Clar, però llavors la base...
Necessites més recursos.
Clar, jo ho dic per també, no? Perquè això passa. I aquí sí que els ajuntaments, dèiem, tenen molt a veure, no? Perquè tu si acceptes i crees una UEC, aquesta UEC ha de tenir les bases perquè es pugui desenvolupar l'objectiu que hi té. Si tu poses uns nens a un lloc que realment no, a l'espai no compleix aquestes necessitats, no té és com posar, vull dir, tirar boles en un forat sense cap tipus d'objectiu.
No, el que és important aquí, és la persona que hi hagi davant,
clar,
també.
Llavors això s'ha de plantejar molt bé. El que no podem fer és aprovem UECs i fem unitats d'estudi compartit quan no hi ha una base que està ben resolta i ben estructurada.
I a més hi ha una altra cosa que jo crec, i això és una frase que algú em va dir que no recordo, però que és la punyetera veritat. Vull dir, la vida és una carrera d'obstacles, no? El problema és que no tots comencem en el mateix punt de partida.
No.
Vale? Per tant, un nano amb una família amb possibles se n'anirà a un col·le privat, on no sé si l'ensenyaran millor o pitjor, no crec, però tindrà un altre tipus de relacions amb altra gent, irà creant un altre tipus de vincles. Després aquesta persona s'anirà a una universitat també de pagament, irà creant més relacions, que aquestes relacions després també els hi podran anar bé a l'hora de...
Obrir portes
laborals. I en canvi hi ha altres nanos pues, que van a una pública i que no tenen les mateixes oportunitats que allò. Per tant, partint d'aquesta base, deia que no tothom partim des de l'inici, com vols que funcioni res?
Total.
Per tant, aquí jo seria tan talibán, o sigui, seria tan radical, vull dir, no és veritat.
Però...
Com a mínim, els fills de tothom han de tindre la mateixa oportunitat. I després...
Però per això s'ha d'apostar per la pública, no? Perquè la de pública sigui
totalment,
de qualitat igual que la privada.
Totalment, és que
no?
S'haurien d'eliminar totes les privades i les concertades i tot. Hauria de ser tot públic. Perquè jo considero que l'oportunitat ha de ser la mateixa per tothom. Que després es valori i s'avaluï perfectament qui és capaç per fer el que deia el Toni, que anar cap a un ofici, anar cap a una carrera, després es farà.
Però
inicialment...
Aquí vaig més enllà.
Sí, tant.
Clar, qui és que pot fer una carrera?
És caríssim.
Màster, post, no sé què...
T'estan venent la història de que has de ser productiu, i si a més tens una carrera, ets una persona ben considerada, tens un nivell...
Un estatus.
Però és que avui dia, una carrera... O sigui, però és que persones que tinguin ningú... Els hi costa pagar-los. Vull dir, és que ja has d'estalviar jo, ara jo estic estalviant per la meva filla, perquè dius, és que clar, quan arribi la seva edat, són uns diners que no són 400 euros.
Jo he tingut molta sort.
Costa un cotxe,
quasi. Jo he tingut molta sort, a mi m'ho han pagat els meus pares, he tingut molta sort. També tenia jo una conta i m'anaven posant diners, quan era més petit, perquè tenia molt clar que volia estudiar i el què. I veia companys meus de classe que s'ho pagaven ells, que treballaven mentre estaven estudiant, i és duríssim. És duríssim. Jo no sé si he sigut capaç, segur que sí.
Duríssim,
no?
I te pot afectar en el rendiment d'aquesta carrera que facis.
També crec que té la seva part positiva, perquè al final també com a persona
jo
passava els estius, treballava,
no, jo també,
guanyava, pues, trobar una miqueta l'equilibri, jo també crec.
Però jo, amb el que jo treballava també, amb els estius, no arribava a pagar-me tot el que... perquè a més estudiava fora, estudiava a Barcelona, per tant m'havia de pagar el pis, manutenció, la matrícula, clar, és que
sí,
no és
però
pas
que
barat.
Hi ha gent que no arriba ni a aquest,
ni això.
Ni això, Hi ha gent que ja ni s'ho planteja. Hi ha famílies que el nen, quan acabi l'obligatori...
Que, doncs, que els diners siguin un impediment perquè tu puguis estudiar, evidentment que hi ha sistemes de beques, etcètera, 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 però...
Però clar, per carreres realment
no cobreix,
hi ha tant...
No cobreix.
Vull dir, encara, vull dir, l'escola, la primària i tot això, mira, dintre de tot hi ha escoles públiques que pots... Però un cop arribes...
I de qualitat.
Quan,
però és que és igual, si tu tens, salt... si només tens, ja tens la possibilitat d'escollir entre privada i pública, això ja, ja et fa una marca, una diferència amb un nen. Vull dir, ja és un altre món. Ja, hòstia, amb una privada...
No, no, i a
no
part
sé,
d'això...
Sí.
Les
I els recursos
extra.
No són els mateixos.
No, no, no són els mateixos.
No, i a part d'això, les despeses extres per una família, tenir un nano que estudia a Girona, ja no dic a Barcelona, o a Barcelona, va a la universitat, entre trens, menjar, quedar-se a dormir allà o no, anar i venir... Vull dir, només això, hi ha famílies que, escolta'm, que no poden, o no arriben, o bueno, han de fer un esforç.
Jo a vegades ho penso, eh? Tinc dos fills i no sé si tal com tinc l'economia en aquests moments, tal com està tot, si seré capaç de permetre-m'ho, si volen estudiar.
O ja t'espavilaràs per fer-ho.
Ja m'espavilaré per fer-ho, evidentment, no? Però, bueno, és una cosa que a vegades penses i dius...
Bueno, i això afecta la natalitat. Jo coneixo gent que, clar, diu, és que jo, perquè tinc una, i tindré una, també per certs altres factors, eh? Però és que dius, és que, bueno, almenys tinc una i sé que tot el que tingui li puc donar en aquesta.
Exacte.
Vull dir, perquè ja vull dir, dos, tenir dos, és multiplicar-ho tot,
multiplicar,
saps? I llavors, tot, en tots els sentits, no? I això fa que famílies o parelles decideixin només quedar-se amb un fill, saps? I llavors diem, la natalitat baixa. Clar, és que la natalitat baixa per molts factors, no? Entre ells l'econòmic, que avui dia és que és impossible. Vull dir, no arribes ni a final de mes tinguent sous dignes, eh? Vull dir, que no estàs parlant
però
de que ja estiguis a... saps? Sinó amb sous dignes.
Esteu parlant de... Evidentment que és important, eh? La universitat, la carrera... Jo ara penso una altra cosa, que sé que és superflua i em direu que no és important, no? Però també forma part d'un aprenentatge. Les excursions o aquests viatges de final de curs que fan,
bueno,
no? Que tenen a veure també amb els aprenentatges. Aviam, sortir al món és importantíssim i aprens moltíssim, no? Quan fas un viatge d'aquests. M'han dit preus i jo penso, no sé com ho pagaré, això, no? 700, 800 euros, clar.
Ja estàs fent classisme.
Però ja no a la pública,
sí,
això,
sí,
eh?
Sí, sí, la mateixa pública.
Clar, hi haurà qui no podrà anar a aquests viatges o no podrà tenir aquests aprenentatges.
Clar. Imagina't el trauma del nano que no pugui anar-hi, o imagina't el trauma dels pares que veuen que el seu fill no hi pot anar-hi.
I vol anar-hi.
I que hi vol anar-hi, i seria recomanable que hi anés. Bé, això és injustíssim, vull dir que és algo...
Clar, però això ja és la injustícia del sistema capitalista i dels preus que hi ha ara, no?
Bueno, jo penso que a vegades també, a veure, també a vegades a l'organitzar un viatge de fi de curs... Cal anar a Itàlia? Cal anar a les illes?
No, a Itàlia tothom, o sigui, hi va, eh? Jo...
No, és el tema aquest, que em sembla...
Una festa que no
sí, exacte.
Clar, a veure, els nanos, porta'ls a un lloc aquí a la península, Canàries, Balears, el que allà on vulguis, molt més econòmic, i fes-li...
No et pensis, eh?
Bueno, però escolta'm una cosa, fes-li una sortida de 4 o 5 dies, cultural, no sé què, el que tu vulguis, però jo crec que aquí tenim molta cultura que no cal anar a Itàlia. Que a vegades jo penso que més que el viatge de fi de curs dels alumnes són dels professors. Perdonem-me que sigui tan dur, eh?
Els professors.
Quan diu, no, nos vamos a Grècia de crucero.
Suposo que sí, que se'ls paga als professors. No ho sé.
Ah, no? Els hi paguem nosaltres o qui els hi paga el viatge?
Home, abans s'incrementava el preu de cada alumne perquè els professors fossin gratis. Perdona.
Jo penso que sí, eh? Jo no crec que els professors... I a més que no hi volen anar-hi, eh?
Ja, bueno, sí,
que
això
no,
també...
No, no,
bueno, clar,
és una responsabilitat, eh? Ja,
poseu-vos en el vostre lloc.
Jo també estic d'acord que també potser va funcionar durant una època, no?, tot això, no?, i ara, doncs, toca anar cap a menys,
jo
no?
Jo no recordo quan ens va costar el viatge. Jo era delegada a quart d'ESO, a més a més, l'altra cosa és que es fa viatge de final de curs a cada curs, que potser no caldria, no?
Ah, sí, també, ara sí.
Ja. Viatge a quart d'ESO i ja està, no cal a cada etapa. Jo era delegada i vam estar mirant, no?, quins viatges hi havia i quins preus, i teníem l'opció, que és la que va acabar guanyant, Nord d'Itàlia, que és el que tu dius tu, no?, Itàlia, i l'altra, que era pel centre d'Europa, que anàvem a Innsbruck, Salzburg, passàvem pels camps de concentració, paràvem a Viena, vull dir que, i valia el mateix preu que Itàlia. Jo vaig defensar la segona opció, no?, perquè em semblava molt més interessant i, bueno, no?, m'interessava més. i valia el mateix preu. Oh, és que seran moltes... Perquè anàvem en bus, nosaltres. És que estarem moltes hores dins el bus, no sé què. Va guanyar el Nord d'Itàlia. No sé,
jo vaig anar a Mallorca.
Clar,
a vuitè vaig anar a Mallorca.
Clar, tu vas fer vuitè.
Sí, i després, sí que és veritat, a l'institut hi havia una assignatura que triaves, que jo vaig triar Coneixement d'Europa, i sí que en aquest vam fer, que a mi, mira, aquest tinc molt bon record, vam anar a París, vam anar a Viena, vam fer com també, vam anar a Innsbruck, vull dir que vam fer una miqueta de recorregut, però el recordo molt cultural i molt, molt productiu, clar. Vull dir que, el que passa que, bueno, això, potser doncs ara toca, no fa falta anar-nos tan lluny, ens en més a prou, coneixem millor el que tenim al costat,
jo que sou,
no?
Jo que sóc boomer...
no, home, no!
Sí, 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 sóc boomer.
Què és boomer?
La generació.
Ah, sí, del baby boom.
Ah, sí. No, vale.
Doncs no es feien totes aquestes coses.
No, jo vaig...
No anàveu de viatge al final de curs.
Bueno, jo me recordo que a EGB penso que vam anar una nit a Barcelona. O sigui, un cap de setmana.
A vuitè, això.
A vuitè.
Clar, que no és el mateix que sisè,
No, no, a vuitè. I penso que a l'Institut de Mallorca, també. I ja està.
Jo a sisè no vam fer res. No es feia. Jo sóc la segona generació que ha fet tot l'ESO, crec. Segona o tercera promoció que ha fet des de primer d'ESO. No recordo sisè haver anat al lloc. Potser vam anar a colònies, però no normal. I a quart vam anar a Itàlia. I a batxillerat tampoc vam anar enlloc. Vull dir, em sembla que alguns van anar a algun lloc, però és que jo sóc una mica contracorrent, i quatre o cinc que ens portàvem bé ens vam anar de càmping. Però pel nostre compte, Vull dir, perquè el que organitzaven era una excursió i no ens interessava. I a la carrera tampoc hi vaig anar, perquè no sé si anaven... No sé, tipus Carib... A mi això no em motivava. Sí, no ho sé, No ho recordo exactament on anàvem, però no m'interessava, i com que amb els que em portava bé no hi anàvem, no hi vaig anar-hi. Tot això que m'estalviava, no?, també.
I després un altre tema és...
És que t'aporti aquest viatge, perquè...
La qualitat dels professors, en el sentit de que jo crec que els professors han de ser els primers, que suposo que ho seran, no?, sobretot a la formació professional i aquestes coses, primer, ser capaços d'ensenyar mecànica o ensenyar... I anar més enllà. O sigui, no quedar-nos en mecànica. O sigui, l'altre dia escoltàvem de que ningú ensenya economia com ha de ser, com l'economia normal, no l'economia aquesta de llibre que dic jo, que no et serveix per res. L'economia actual.
Sí. Què és l'IRPF, l'IVA...
Fer declaració de renta, coses útils, no?
Fent el compte sol...
Llavors... Jo penso que també després no mirem el futur, no? O sigui, en el sentit de que no és tan difícil. Mirem altres països com la Xina, els Estats Units, més avançats. Què és el que fan allà? Quines noves coses fan?
Estats Units a nivell educatiu, parlem-ne, Sí.
Però a nivell, en el sentit de... Jo us poso un exemple. Quan va sortir el tema de plaques solars, les empreses anaven bojos per trobar gent que sapigués, perquè ningú tenia ni idea de lo que era una placa solar ni com es muntava.
Bueno, el que calen són aprenentatges reals, no? Això que dius tu, Toni, no? Que tu a l'aula ensenyes, que evidentment és molt important la teòrica, però també la pràctica. Potser cal que aprenguis també a treballar com treballaràs a la vida real.
I els serveis, no? Avui jo crec que avui els lampistes, jo coneixo, tots van sobresaturats de feina.
Sí, jo igual, jo igual.
Vull dir que avui dia, jo ara si tornés a néixer, me fotaria estudiar un servei, perquè era el que deia ell, el més desprestigiat, no era com la formació professional, era com... Perquè t'havien venut, la història és el de sempre, perquè t'havien venut que l'èxit, no?, el nivell,
era
el ser intel·ligent,
carrera.
Sí. Jo perquè em vaig anar a l'artístic i llavors jo vaig trencar
també. Jo crec que si tornés a néixer aniria per l'artístic.
I com
hi
ha...
aniria per un altre lloc.
Ara que s'està parlant, que els polítics surten, que és molt fàcil sortir a la palestra i dir, farem 4.000 vivendes socials. Bueno, escolta'm, ja tindràs paletes per fer això, perquè les empreses se'ls rifen, els paletes. Un bon paleta posant totxanes i fent una casa, allò, un bon constructor, avui en dia van superbuscats, Va haver-hi el boom que la gent... Va haver-hi un moment que es guanyava més fent de cambrer que de paleta i la gent va marxar, però és que no han tornat. Com que no s'han fet obres, ara mireu Figueres o Vilafant, quantes grues hi han? Una, dues... Abans hi havia 20 o 30 grues a tot arreu. No s'està construint, però com hi hagi un boom de... Que ara la gent digui, mira, ara hi ha calés i vinga, anem a construir. Al tant on te trobarem la gent,
Doncs compte de la necessitat, de lo important que són. No? Sí, ara, amb la Dana o així, després arriba un punt en què diu, vale, sí, però és que ara ens dotem... refermer tot això, necessitem serveis, necessitem gent que sàpiga posar un cable, que sàpiga, no, aigües, que sàpiga fer fus, vull dir, i dius, pues, és una feina molt...
Mira, ara sí, ho has dit, jo estic segur que allà a València que ha passat aquesta desgràcia a la Dana, tots els que tenien un comerç i volen tornar a obrir, que ha de venir a l'empista, que ha de venir al guixaire, no sé què, deuen tenir feina a trobar gent que faci la feina aquesta.
Clar, clar, s'ha d'equilibrar, no tots podem estudiar una carrera, i és que potser tots no valem, però, i això no vol dir que no valguis per estudiar una carrera, no vol dir que tu siguis menys que la persona que sí que té una carrera.
Però
no?
Jo crec que encara ens segueixen venent aquest model. Sí, sí, de, vull dir, no venen l'altre, continuen venent el model de si vols tenir èxit has d'estudiar una carrera i ser, saps? Vull dir, sí.
Però que l'escola i l'institut haurien de formar persones.
Total.
No només els coneixements, o sigui, que els coneixements són importants, no m'entengueu malament, però haurien de formar persones, no? Que tu siguis, donar-te les eines perquè tu siguis capaç de trobar.
Bueno, aquí també les famílies hi tenen molt a veure, eh? Jo crec que també les famílies, el deure és formar persones també, els pares. Mm-hmm.
Que també eduquem, eh?
I no sé si s'està fent del tot bé, tampoc.
Bueno, a vegades una de les queixes que tenen molts educadors és que tenen una responsabilitat molt alta, clar, en aquest sentit, clar, a l'hora d'educar amb valors, clar. I clar, aquí és veritat que, bueno, jo he dit que sí, però també és veritat que hem de pensar, no? Jo crec que sí, perquè al final tu estàs tractant amb persones i en el moment en què tu tractes amb una persona ja va més enllà, no? I, sí. I acompanyes, i llavors, bueno, hi ha tot això. Però és veritat que hi ha també una demanda per part dels educadors de... o sigui, agafem una responsabilitat que és extrema, però bueno, és que aquesta responsabilitat ve des de la infància, ve des de les llars d'infants,
com
que ara la senyora aquesta vol obrir llars d'infants 24 hores, no?
24 hores?
24
qui ho ha dit,
sí,
això?
La Yolanda de Sumar, Yolanda.
Ah, Díaz,
sí.
Díaz.
Sí,
24
sí.
Hores?
24 hores, perquè hi hagi servei de llar d'infants per les nits. Sí, i perquè diu que hi ha treballadors, que és veritat que hi ha treballadors com infermeres, no? O gent que... Però clar, dius, ostres...
Però llavors no és una llar d'infants,
no,
és una guarderia.
Un
aparcament.
Exacte. Ja, però clar, jo em pregunto, i els infants? Aquests algú els hi pregunta? Vull dir, un infant, sí, que a més sí, estem parlant de bebès, vull dir, no estem parlant de persones ja...
Aquests infants són els adolescents
exacte.
Del futur més immediat i els que ens hauran de pagar les pensions tal, i després i són nanos que dius, hòstia, no tenen valors, no tenen capacitat de patiment, no tenen moltes de les coses que ens vinen ensenyat a nosaltres, crec, a casa nostra, perquè si a casa nostra sempre hi havia algú...
Clar,
perquè
el sistema
això,
estava muntat diferent.
Perquè estava muntat diferent, i ara molt d'aquests nanos es passen hores a casa...
Abandonats.
Sols.
Clar.
O amb la tablet, o amb el mòbil.
Abandonats. Ah, és dir, però,
i,
bueno,
no és per culpa, i no és per culpar els pares, perquè els pares estan en caos de la vida.
Clar,
perquè,
si no tenen,
perquè per força, perquè han de pagar unes
clar,
coses.
Si no tenen dos sous no poden pagar tota una sèrie de coses. Va, és que hem fotut aquí una
però
un cercle viciós.
Però jo crec que igualment també ens diuen les coses i no es pensen. Vale, obres una guarderia, no? Jo treballo de nit i deixo el meu fill o la meva filla allà, però és que durant el dia hauré de dormir. Què faig amb el meu fill? El porto a un altre lloc? Com va? O sigui, el meu fill... Vull dir que realment no crec que hi hagi una reflexió profunda de com poder acompanyar o ajudar aquestes persones que potser tenen un... Però bueno, potser es tracta de que hi hagi algú a casa... No sé, buscar altres alternatives que crear espais, comptant a més que els educadors de 0-3 hauria de veure les condicions que ja tenen de per si mateixa. Que jo crec que hauria de ser un dels col·lectius més protegits i més valorats, perquè la primera infància és la més important que hi ha a nivell neurològic per un infant, sí. I són els més maltractats, entre cometes. Vull dir, els més rotllo, aquests sí que estan considerats com l'últim de la fila. Llavors, bueno, aquí toca. La passa que quan veus aquestes declaracions, tu dius, mare meva, sincerament, vull dir...
Potser no cal que treballem tant o potser hi hauria d'haver-hi ajudes més reduccions de jornada. No ho sé.
Ah, bueno, hi ha empreses que sí que ofereixen aquest torn. Bueno, a veure, jo crec que també s'ha de diferenciar. No podem comparar una infermera o un metge que ha de treballar de nit amb aquelles empreses que volen produir tant que ofereixen torns de nit. Vull dir, perquè al final una infermera o un metge està fent un servei públic, però una empresa el que està fent és crear un benefici,
però,
segurament, per la seva empresa,
sí,
i per això també crea aquests...
Jo no ho veig malament si és per ajudar a les famílies o ajudar a les persones, en el sentit de que, igual que no veig malament que algunes botigues obrin a la nit 24 hores, botigues d'alimentació, sobretot vull pensar en el centre d'una ciutat que hi hagi botigues d'aquestes de proximitat que obrin 24 hores, Perquè, bueno, mira, crees llocs de treball, sempre i quan el lloc de treball sigui un lloc de treball
digne,
que està ben cobert, que té les seves hores i que tal. I igual que si poses una llar d'infants, obres a la nit per donar un servei i bueno, doncs jo tampoc ho veig tan malament. En el sentit de donar un servei a la gent que ho necessita, famílies
clar,
que treballen
ja,
a la nit,
de
aquells bombers sí. que, ja, un exemple, sí. un bomber que t'atorn de nit, no sé...
Ja, però penses clar, tu, en l'adult, sí. t'oblides de l'infant, sí, sí, i l'infant, sí. un infant, un bebé, ha d'estar amb les seves persones, o sigui, ha d'estar amb la seva família,
sí.
o amb persones de confiança. Vull dir, què farà un infant a la nit? Dormir. Sí. Tu creus que és normal? O sigui, no ho trobo
moment,
lògic. Moment, no tot és vàlid.
Clar,
és
com...
Sento
el
molt,
de portar,
no.
El moment de portar a dormir un bebè.
Home,
és
sí. jo dormo encara amb sí, la meva filla, no? perquè la meva filla vol dormir amb mi. Vull dir, realment és molt més complexa la psicologia d'un infant.
Els meus fills venen al llit amb mi... llegim sí. i quan estan relaxats llavors sí que se'n van al seu llit o fins i tot es dormen i llavors es porten
al seu llit. La nit
que
és, entres en el món del
i són grans,
conscient que te despertes en pànic.
Jo anava al llit dels meus fills.
Ho feies al revés.
Però llegim el conte fins que quedava fregida i que a vegades jo també m'hi quedava.
Estic intentant,
jo ho faig al revés perquè per mi era més còmode si he sigut egoista en aquest aspecte. Ja, i així ja em quedo al llit i ja faig la nit. Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem. Va, vinga, fins ara.
La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant, 972 54 63 02.
Aquestes rebaixes, dona-li un gir al teu armari.
A Esport Josep descobreix els millors preus en roba, calçat i accessoris per a tota la família.
Les novetats, les millors ofertes i les millors marques per a tots els estils i esports a Esport Josep. Ara de rebaixes fins a un 40%.
Ens trobaràs ara al carrer Mar 5 de Figueres. Telèfon 972 50 95 11 i també a xarxes socials.
Vilafant contra el càncer està d'aniversari.
Diumenge 9 de febrer a partir de les 10 del matí, desena edició de Vilafant en marxa contra el càncer.
Inscripcions online a curses.cat i presencials amb entrega de dorsals al Centre Cívic Les Mèlies del Camp dels Enginyers.
Aquest any, amb la samarreta commemorativa i el dorsal, hi podreu posar el nom de Per qui corres.
També hi haurà zumba, batucada, xocolatada per a tothom i actuació de Frederic Estran d'Eufòria.
I tu? Per qui corres?
Atenció, pares i mares!
Busqueu una activitat divertida i emocionant per als vostres fills? Sorprendre'ls celebrant un aniversari o qualsevol esdeveniment?
Us presentem el nou parc infantil Carpa Màgica a Vila-sacra. Un món màgic per a nens i nenes de totes les edats. Llits elàstics, inflables, tren infantil, piscina amb canoa...
Perquè s'ho passin d'allò més bé i no es cansin d'explorar i jugar mentre vosaltres podeu descansar i gaudir del servei de bar.
Amb totes les mesures de seguretat, obriu la imaginació dels vostres fills i veniu a la Carpa Màgica de Vila-sacra.
Carrer Castelló 43. Per a més informació i reserves, 631 72 96 65.
I tu, utilitzes les darreres tecnologies per millorar la salut visual dels teus fills de forma divertida i efectiva?
Vine a OptiPunt Doctor Zaven, l'excel·lència en una assistència personalitzada de la salut visual i la importància en el rendiment escolar té un paper crucial en l'exercici acadèmic dels estudiants.
Amb el nou tractament Wibi Vision d'OptiPunt, reduiràs temps i després en teràpia.
Demana hora a OptiPunt Doctor Zaven a la plaça de l'Escorxador de Figueres o al 972 506 386.
Detectar i tractar temps és clau. L'associació Clau de Sol organitza un curs de sardanes els dimecres de 7 a 8 i quart al Centre Cívic de les Mèlies. Un curs obert a tothom, gratuït i per a totes les edats. Inici 1 de febrer del 2025. Per inscripcions, trucar a Antoni Caselles al 609 450 741. Curs de sardanes a Vilafant. Organitza Clau de Sol.
Croissants, un entrepà, uns ous ferrats amb bacon, un cafè amb llet, aquesta bona olor a primera hora del matí. Benvingut al trànsit. El primer plaer del dia. Esmorzar al trànsit, al local o a la terrassa exterior. Vinga, comença bé. Esmorza al trànsit.
Restaurant Trànsit, a la carretera de Roses Figueres, a 100 metres del pas a nivell.
Amb còmode aparcament.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández. Sempre la professionalitat al seu servei.
Ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina, com sempre, Gestoria Fernández, especialistes en homologacions de vehicles de transports nacionals i internacionals. Parlàvem d'educació en aquesta primera part i, ostres, mirant l'actualitat, hi ha gent que potser li ha faltat l'educació, li ha mancat o li han donat una educació no sabem quina, no? Perquè amb tot el que estem veient, no? El judici aquest pel petó no consentit a la futbolista Jennifer Hermoso, en Rubiales, que ahir fora de micro parlàvem, diu, ostres, el fort és que se'l jutgi per això, perquè hi ha altres ombres en aquest personatge. I el món del futbol, llavors em pregunten per què no m'agrada el futbol. I els meus fills m'ho preguntaven, no? Per què no t'agrada el futbol, mama? I mira, precisament per coses com aquesta, no? Del petó, o per altres escàndols que hi han i per les milionades que cobren els futbolistes. Bé, que no li veig el sentit, no? No sé, vosaltres si li veieu, no?
Ah, perquè és el circ romà de...
Exacte.
És el circ romà de fa 2000 i pico d'anys. Aleshores...
M'estimo més veure Gladiator, no?
Sí, bueno... Clar, però mentre hi hagin les audiències que hi han i mentre tot aquest món arrastri...
Els diners, els diners.
Aquests diners, doncs, seran, ells cobraran molt i hi haurà gent que s'enriquirà i hi haurà gent sense... Que aquest sí que em penso que... No sé si ha fet carrera o no sé què ha fet aquest en Rubiales, però no li
diners,
va anar
bé. Diners segurament no.
No li va anar bé. Com, no va anar a l'època d'estudiar jo penso que no li va anar bé. No va estar atent. I clar, i són persones que dius...
Potser no li van ensenyar la paraula no, no ho sé.
No ho sé.
És que dir que no...
Però és que com pot arribar un paio així a ser... No?
Uf, n'hi ha molts,
o sigui,
eh?
Però jo us atreviríeu a fer un petó a un altre per... O sigui, i a la boca. O sigui, dos petons, vale, sí, perquè hi ha una qüestió que aquí també podíem discutir, no? Fer dos petons...
Qüestió d'educació.
Jo que no he sigut, jo no he sigut mai molt petoner, diguéssim. Però...
És veritat.
Sí, sí, sí que a vegades a les dones hi havia aquell costum de fer-li dos petons i en els homes donar-li la mà. No? Jo ara no... Jo dono la mà a la
sempre.
Dona. I si veig que hi ha un gest de la dona de voler fer els dos petons, doncs, evidentment sí. No partaré d'allò. Mm-hmm. Però...
Jo tampoc he sigut. I, bueno, jo crec que això, i jo sempre ho derivo cap al meu costat, però ve des de la base, no? I avui dia per fi ja se comença a posar paraules, no? Amb els infants també diem, mm-hmm. no? Aquesta cosa de, bueno, els nens, no? Que els petonegem, els sí. Toca gent que ni tan sols demana permís, no? Mm-hmm. I crec que té a veure amb una educació molt de respecte al cos, no? Mm-hmm. I d'un mateix, a la intimitat d'un mateix. Hi ha gent que és molt més oberta i que sí que realment doncs, entén no? les relacions amb un contacte més corporal i tal, i benvingut sigui, però hi ha molta gent que no. Jo també he sigut una persona, inclús de nena també, que he rebutjat. Jo m'aixugava perquè no m'agradava, no? I és curiós perquè amb aquest petó no, d'aquest senyor es crea tot aquest bombori, però continuem amb la infància, no? Es parla, però s'escolten veus, però ningú realment empodera això. I és que és de, o sigui, aquest senyor està allà perquè ve d'on te ve, no? Mm-hmm. I si ja des de la base comencem a donar unes eines i a donar una educació i un llenguatge i una comunicació que explica perfectament que cadascú és el seu cos i té dret i que ningú pot tocar sense demanar permís i un no, és un no, segurament cada vegada hi arribarem menys en això, perquè al final és una qüestió de, també de, bueno, també d'hàbits, no? Perquè aquest senyor segurament estava habituat d'una manera, o sigui, no crec que hagi sigut només amb aquesta dona, segurament ho haurà fet de moltes maneres i amb moltes més persones.
I a més aquí hi havia una relació de poder, de fet una de les declaracions que he dit del judici, la futbolista deia, és que era el meu cap, no? Clar, una relació de poder laboral, sí,
però,
no?
Per molt cap que sigui, si et vol fer ell... Clar, o sigui, no té cap dret a fer un petó a la boca.
No, evidentment, però jo entenc que ella es quedés així.
Clar,
no
sense partés, demanar permís.
O no li fes així.
Bueno, perquè també vas... Mira, precisament...
Precisament està sortint la imatge, no?
Està sortint la imatge a la tele.
Clar, li agafa el cap.
Li agafa el cap i pum.
És molt fort.
Clar, i a més un moment així d'eufòria, sí. No sé què. Però bueno, i després aquesta altra imatge que ara estan veient...
D'ell, això.
Ja, mira, per mi
posant-se
això
les
ja...
mans als testicles.
Als testicles, doncs, esclar, ja et demostra que aquesta persona...
Exacte.
Hòstia, és que no sé si...
Perquè, mira, a vegades potser, jo què sé, la reacció... Sí. No pensar, pots reaccionar i potser li volies fer el... Jo què sé, i li fa... Però hi ha l'altre gest, ja t'està dient, no? Ja estàs veient tot el
mira,
el,
i això... Clar, no, no agafes una noia així,
sapiguem... Ni una noia ni un noi, no ho sé, vull
bueno,
dir...
Bueno, jo ho dic des del punt de vista d'home, no?
Sí. Vull dir que jo tampoc no li faria un petó a cap noia ni a cap noi, vull dir...
Bueno, i aquí està la història, no?, que ella diu no va ser consentit, no? En el moment en què una persona t'està dient no, jo no vaig voler, jo no volia aquest petó, és perquè primer ni li va preguntar.
Exacte.
Llavors,
no,
aquí...
I que si, per exemple, és un moment d'eufòria, no sé, m'ho invento, no? Aquí a la ràdio hem aconseguit una cosa molt xula i que ens ha costat molt i que portem molts mesos treballant. I li vaig a fer una abraçada a en Antoni i veig que en Toni li sap greu aquesta abraçada o li ha molestat. Bueno, li dic, ostres, disculpa, estàvem aquí amb molta eufòria, però en cap moment aquest senyor ha fet el gest,
de
dir,
això...
ho sento, a tu no t'ha agradat això, m'he equivocat, no és cap, ell no entén que s'ha equivocat, això és el problema.
Bueno, ja, no, és una qüestió de respecte i de diàleg entre dues persones, no? Jo m'imagino iniciar una relació amb una altra persona, no? En un moment o altre, algú fa el pas aquell de fer el primer petó o la primera no sé què. Això no es pot criminalitzar tampoc, perquè és un acostament, és un inici, un intent d'inici. Però esclar, si l'altra parella o l'altra persona ja veus que no accepta això a la primera, el que no pots fer és continuar insistint, no? I aquesta és la barrera, no?
I tu has de saber, i aquí potser falta comunicació, que ens falta parlar d'aquestes coses,
exacte,
no?
Posar-li paraules,
perquè durant
no?
molt de temps ha estat normalitzat i bueno, jo he arribat a sentir, és que tu tens l'obligació de, no, de la teva parella donar-li això, això, això. A mi m'ho han arribat a dir, en broma, evidentment.
No,
però...
No, bueno, jo... Quan parlaven una mica, a la ràdio vaig escoltar un dia, no?, que es parlava també, crec que era una psicòloga, no?, tot això també, doncs, bueno, de la violència sexual, etc. I deia, no?, que fins ara les dones teníem aquesta, i és veritat perquè hasta jo m'he sentit identificada, que quan tu coneixies un noi i si t'anaves a casa amb ell, o sigui, implicava que ja t'anessis amb ell. A tot, no, en el llit, vull dir, i potser no volies, però era com que si ja anaves, ja era com que això ja estava implícit, no? I comences a reflexionar i dius, ostres, és que, clar, és veritat, hem fet moltes vegades moltes coses que en realitat no volíem fer, no? I fins que arribes a aquest punt, no?, i ets capaç de dir, no, o sigui, jo vull, t'estic coneguent a tu i vull conèixer de tu, però aquest ara mateix és el meu límit, perquè me'n sento còmode. No estem acostumats, ni han que sí que t'ho respecten, perquè ho entenen, però és el que això ens falta parlar, no? Ens falta posar paraules.
Bueno, perquè del sexe sembla que, uf, parlar de sexe... No, és que potser si en parléssim més obertament potser seria més fàcil, no? Perquè a vegades abans d'arribar al llit potser cal parlar o de saber què vol un, què vol l'altre o per què no vull o per què sí vull, no? I potser ens ho hem guardat tant per nosaltres.
Hi ha una és que d'educació sexual anem molt
peix.
No torno a dir,
mira, d'educació en general.
Ah, és que és això, educació sexual. Digue. I ara estem veient adolescents que entenen el sexe pornogràficament. I al final la pornografia és un empoderament patriarcal on la dona està sotmesa i entenen que això és realment una relació amb una persona.
Bueno, i això que ho estàs explicant a aquests nanos. Qui ho té que explicar?
Tornem al tema principal d'abans.
Jo crec que
els pares,
tots,
l'escola,
jo crec que som tots, perquè al final és una cosa,
la
comunitat, tampoc podem excluir només els pares, perquè els pares no són dioses tampoc, no coneixen de tot. Llavors jo crec que és una qüestió de comunitat, no? De que tots els factors,
la societat,
educadors, mestres,
les pel·lícules,
sanitaris,
les cançons,
psicòlegs.
I moltes vegades si els pares haguessin sapigut més de sexe, aquell nano no estaria i no caldria anar per de dir res.
Que diu que si els pares haguessin sabut més de sexe, potser aquell nano no hi seria i potser no tindrien aquell problema. Bueno, que també va per aquí, no? Que potser també hem de ser molt conscients,
però
a l'hora de decidir tenir una criatura.
Però realment, jo desconec, però jo em pregunto, l'educació sexual que pugui haver en una escola, en què es basa? Al final, el de sempre, en protegir, en tenir un coneixement fisiològic de què és l'home, què és la dona i el que pot passar.
En evitar embarassos, desitjats, malalties, no?
Jo crec que, a més, a casa s'ha de parlar de sexe.
Sí, i tant, totalment.
I amb els teus fills has de parlar de sexe obertament i és de... Almenys jo ho he fet i... Mm-hmm. I ja està, i és una cosa tan natural que ajuda molt a la mainada, suposo. A mi m'hagués agradat, de fet, que haguessin fet el mateix.
Sí, però també crea molts tabús, eh? A vegades hi ha pares que no estan preparats...
Jo sé que els meus pares...
Hi ha moltes històries ferides també relacionades... Que no és, vull dir, no és un tema com parlar del menjar.
Els meus pares, no, els meus pares me n'han parlat obertament, però a vegades se'ls veia incòmodes.
Clar, això vull dir...
No, jo no he tingut el...
Perquè ja ets una generació més endavant, no?
I a mi els meus fills m'han arribat a explicar i ensenyar una pila de coses, eh? També això és important, eh?
Lo que t'ensenya... Bueno, però per això és xulo poder parlar d'aquests temes i que no només enfrontar-t'hi com jo t'estic ensenyant a tu, jo tinc la veritat absoluta. No, tu també em pots ensenyar a mi, no? Petit, de coses. En temes de consentiment, doncs a mi m'han ensenyat moltes coses als meus fills que jo no sabia o potser jo no n'era conscient.
Clar,
no?
Bueno...
Tot un projecte a l'escola, precisament això que tu deies abans, Mireia, el meu cos és meu i no es toca. I a vegades, això que deies de petonejar-los, a vegades penso, ostres, moltes vegades, jo com a mare, a vegades els hi faig petons i no els hi demano.
Total,
no els hi pregunto,
jo
no?
Jo també he fet aquesta reflexió.
Però tampoc ara ens passem.
No, però bé, ells si em diuen prou, llavors jo ja ho entenc.
Bueno,
no?
Però que una mare petonegi a mi i abraci els seus fills, jo crec que aquí és una cosa molt natural. Vull dir que no
I tant.
Sí,
tampoc...
sí. No, el que passa és que a mesura que els nens van creixent, sí que hi ha una etapa, un
bueno,
moment en què
sempre.
Ells... Clar, i llavors, quan comencen la seva identitat, i a mi m'ho va dir, la meva filla em deia, no m'agraden els petons, m'agraden les abraçades.
Però
jo em donava compte que tu pots fer petons, però és preguntar. A vegades és una qüestió de puc fer un petó? I et diuen que sí, saps? Vull dir, la història ja no és, sinó és la invasió que et fan, no? O no, que et puguin fer.
I que moltes vegades, amb les persones més grans, no? Va, fes-li un petó a la iaia, no?
Això. O obligar a fer, aquestes més.
No, jo els dic, fes-li un petó a la iaia. No vols, vale, cap problema, saps? Vull dir, tampoc és una obligació. Però sí que és veritat que verbalment, doncs... I és una cosa que jo no m'havia plantejat fins que els meus fills han fet aquest projecte a l'escola.
I tu has pensat amb la iaia?
Sí. Bueno, però...
I has pensat que aquest petó poder li pot...
Sí, totalment. Llavors
I
dic, bueno,
aleshores
però...
poder-li hem d'ensenyar al nostre fill, que a vegades s'ha de fer un esforç.
Evidentment. Dic,
jo
ves-li...
no, aquí no estic d'acord.
No,
No.
O ves-li a dir Déu, o fes una abraçada.
Jo crec que s'hauria d'explicar a la iaia, o sigui, que un net no te vulgui fer un petó, no
vol dir
que no t'estimi, ni molt menys. És que segura, vull dir, és un procés que s'està fent i que aquest nen s'està respectant, però és que al final, per què jo haig de fer-te un petó si no vull tenir un contacte corporal amb tu?
Potser m'estimo més a explicar-te una història.
Jo, per exemple, a la meva filla li deia, doncs vols xocar-li la mà? O sigui, ensenyar, també estàs educant de tal manera de dir, vale, tu ara mateix no estàs preparada per tenir un contacte corporal amb una altra persona, però busquem una altra manera. I la meva filla, al principi, ni a la seva àvia, ni a la seva tia, o sigui, ni, era parca. I, en canvi, ara, quan els veus, s'hi tira a sobre, i es deixa fer petons, i fa petons. Ara té 5 anys, però quan tenia 2... Pues no volia.
Yeah.
Llavors, clar, vull dir, passa que se li ha d'explicar a l'altra persona, a l'adult se li ha d'explicar, escolta, no és res contra tu, no és personal, no és que no t'estimi, simplement que ell necessita el seu temps. Mm-hmm. I hi ha nens que són, uau, superoberts i es tiren a sobre de qualsevol, i n'hi ha nens que no.
Mm-hmm. Llavors, sí,
però
clar,
a vegades potser l'àvia li fa més bé, no?, que el nen vagi a explicar-li, se li senti la falda, quatre coses, que no aquell petó de adéu-siau, no?, que a vegades
però
pensem...
Els nens aprenen
perquè és una qüestió social, o del
petó. Si l'àvia té un bitllet de 50 euros a la mà esquerra i li diu, nen, fes-me un petó aquí a la galta dreta, ja veuràs que ràpid que el nen fa el petó.
Sí, sí. Ara no estem tan bé econòmicament. No,
estem en recessió i això
ara
es nota.
L'amor és gratis, diuen, no?
Bueno, infinit, no? També.
Bueno, però els avis amb els nens s'estiren i d'amagat dels pares, no li diguis res al teu pare, i li foten 20 euros.
La meva àvia ho fa davant dels meus pares, que encara m'adonen diners, no sé si m'està escoltant, si tinc molta sort, i si els hi donen els meus fills també m'ho diuen a mi, perquè sóc jo qui els controlo, també són petits, i donar-los segons quines quantitats a una criatura petita també és complicat, no? Però bueno, no deixa de ser un aprenentatge, no? També d'administrar els seus diners, etcètera, etcètera, no? Però el del consentiment crec que ens queda molt...
Sí.
I jo crec que potser aquest tema, no? del judici, no? I com ha passat al món del futbol, ha sigut tan mediatitzat, ens pot ajudar.
Però el problema no és el petó, jo crec que el problema no és el petó, sinó que aquest petó, a part de que naturalment era sense permís de la noia i tot això, ens ha fet veure la caverna mediàtica o la caverna que hi ha darrere d'aquest personatge.
Bueno, descobrir la cara fosca, bueno, no?
Exacte, i més coses que hi poden haver, que segurament s'han silenciat per moltes pors, no? I que ara destapa, no sé, és obrir la caja de Pandora, i a partir d'aquí surten.
Aquestes noies no els hi deixaven tancar la porta de l'habitació seva, eh?
En sèrio?
Sí, sí. No els hi deixaven tancar, els deien que els tenien que tindre la porta oberta per si volien entrar i fer una revisió de qualsevol cosa.
Això els homes no els hi fan, no? Els de la selecció espanyola de futbol masculí no els hi deuen fer, no? Poden fer el que volen. Bueno, aquí parlaríem de sexisme, però se'ns acaba el temps. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Hem d'anar a tancar la persiana de la tertúlia d'avui dimarts. Tornarem, com sempre, demà dimecres amb més tertúlia, amb més temes, amb el suport de Gestoria Fernández del carrer Eres de Vila, número 36 de Figueres. Passeu molt bon dia. Adéu-siau.
Adéu.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.